deixarà sols en mans de la voluntat dels grans promotors que faran l'actuació. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions. Partit Popular.
Gracias, señor alcalde. Primero de todo, y aunque no suelo utilizar estas palabras, creo que una semana para debatir un proyecto de tanta magnitud ha sido corto. Yo creo que este punto debería ser lo primero que hubiera hecho el equipo de gobierno en este mandato, presentar a la oposición un proyecto de una magnitud muy grave, muy grande. Dicho esto, el proyecto pinta bien. Es verdad que el proyecto parece muy interesante, pero tenemos una serie de dudas al respecto. Por ejemplo, como decía el portavoz de Junts, el tema de la compensación de los propietarios. ¿Cómo será? Claro, en función de votar una cosa u otra, tendríamos que conocer la compensación del mismo. Algo que me parece muy interesante es cómo pasaremos Charlie 31. ¿Cómo pasaremos Charlie 31? La C31, perdón. Es interesante saberlo, porque en función de cómo se pase, pues se puede votar una cosa o se puede votar lo contrario. Y lo que nos piden, en el fondo, es un ejercicio, como siempre, de buena voluntad. Pero claro, el que tiene un poco de memoria, el que lleva unos años en esta casa, recuerda cómo los partidos del equipo de gobierno, dirán que nada tienen que ver con lo que ahora, pero los que estaban, que eran los mismos, en 2003 ya se gastó 300.000 euros en una maqueta que se puso en la Plaza Cataluña, donde el grado de detalle del desarrollo Prat Nord, no solo de Estación Seda, de Prat Nord, se veía gente paseando por la calle con perritos. O sea, no es la primera vez, ni siquiera de la misma magnitud. Recuerden aquella portada del Prat, el Central Prat, aquel gran parque que diseñó el señor Tejedor. Pues de eso no hay nada, y ahora dicen que en este mandato veremos algo y que dentro de un mandato, 4 años, empezaremos a ver. Bueno, pues lo quiero ver. Pero votar a favor de algo con este antecedente que tiene el equipo de gobierno es bastante complicado. O sea, yo vi un perro paseando, yo vi coches aparcados, que ahora no habrá en esa maqueta, supongo que ya no harán maqueta, harán en vídeos, ya no habrá coches. En aquel momento, como el coche estaba bien visto, sí que lo había, pero no sabemos el qué. Y es verdad, como digo, nos preocupa la compensación de los propietarios, y especialmente cómo vamos a soterrar, cómo vamos a separar la C31. Hasta ahora, según la presentación que nos hicieron, podía ser soterramiento, cosa que dudo, porque eso vale mucho dinero. Convertir la Gran Vía y poder pasando con semáforos la Gran Vía de las Corts, hospitalencas o platencas, como coño le quieran llamar, eso no lo sé, pero es muy 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 interesante saber cómo vamos a desarrollar. En el Prat Nord son 200 hectáreas, ¿no?, que se tiene que desarrollar, y el equipo de gobierno supongo que tiene más vida del 27. Supongo que hace un planteamiento para los ciudadanos del Prat a futuro. Hacer ese planteamiento sin saber cómo va a ser es bastante complicado, por lo que nosotros no nos vamos a abstener. Vamos a volver a tener un ejercicio de confianza con el equipo de gobierno, porque el proyecto parece muy interesante, parece muy ambicioso, y como siempre le digo, tenemos que ser puntero en algo. Si conseguimos hacer esto, pues será un beneficio para todos. Tenemos dudas, espero que el equipo de gobierno lo pueda ir resolviendo, pero especialmente estaremos vigilantes. Esta abstención, si no es lo que pensamos, si dentro de 2 años no vemos nada, si dentro de 3 no hay un solo ladrillo, pues tendremos que decir que no han vuelto a engañar, como ya lo han hecho. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias. Esquerra Republicana, Jordi Bern.
Sí, nosaltres, això es va presentar al setembre. A l'octubre vam tenir una reunió on ja vam plantejar algunes modificacions, que en aquella reunió algunes es vau convèncer i altres ens vau dir que eren de caràcter com més de disseny i que es podien parlar més endavant. Vam plantejar temes com connectar el carrer Major amb el nou barri, procurant fer-ho amb un carrer pacificat, que pogués passar al transport públic per no deixar aquesta zona sense comunicació, sense transport. Us plantejàvem unir l'avinguda del Canal amb una via verda fins al nou barri també, és a dir, passar tot el que era el Fondo d'en Peixo a travessar. que aquesta acció fins i tot podia implicar modificar, soterrar algun dels carrers que estaven, que estan dissenyats. Van debatre sobre l'alçada màxima de que fos de 6 o 8 més planta baixa i en aquell moment es va demostrar amb números que això podia, havia de quedar com estava més o menys dissenyat. Sobretot a la façana de connexió del carrer Major, que inicialment allà es veien com unes torres molt bèsties de 12 més planta baixa. I allò es va poder modificar. Volien pacificar els carrers al voltant de la plaça de la Vila, plaça dels autobusos fins a Avinguda Canal. I també discutíem sobre el nivell d'enllumenat previst, segons quina zona verda, i sobretot el recuperar el comerç perquè estigués al passeig central verd i no contra el que serà, almenys de moment, la façana amb l'autovia. És a dir, hem vist que, i ho vam comentar en aquella reunió, que el comerç que es té previst en aquest nou barri està de cara a l'autovia i fins que no aconseguim soterrar-la, doncs no queda a un lloc per nosaltres idoni. Hauria d'estar al mig d'aquest passeig verd on poder passejar i al mateix temps veure. I insistim, seguirem insistint en aquests temes, dius, però ens preocupa que una mica el que estàvem comentant fins ara, que hi ha veïns del carrer Major els que es veu que aquest ajuntament es va comprometre a acompanyar-los i ajudar-los davant els interessos de la promotora que faran les diferents organitzacions. I ara mateix aquests veïns se senten abandonats i desatesos pel seu ajuntament. Crec que mai s'hagués hagut de perdre el contacte amb el veïnat i si no s'ha perdut, penso que s'ha de fer d'una manera millor perquè ells tinguin una altra sensació. Davant d'aquesta situació, us anunciem que seguirem treballant les nostres propostes i avui us votarem una extensió al projecte. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha resposta, Alba Bou?
Sí. A veure que no me'n deixi cap. El Gerard, el portaveu de Junts, deia que era possible. Nosaltres no ho hem trobat. Potser el portaveu de Junts sap quina és la manera de salvar el barri d'Urgoi Tipuncic i nosaltres no l'hem trobat, els promotors privats tampoc, i l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, ens diu que o trobem una solució o allà no hi pot anar un barri residencial. Per tant, no existeix tal cosa, tal i com ho relata el portaveu de Junts. Explicava també que hi havia, que aquest projecte ha estat aturat moltes vegades, etc., i que ha tingut anades i vingudes, i jo afegiria un per sort, perquè si no, en comptes del Prat d'avui, el que haguéssim tingut, potser ja no avui, però el que haguéssim tingut durant molts anys d'aquesta etapa de la crisi del totxo i de la crisi immobiliària, serien esquelets d'edificis absolutament inacabats. I per sort, en aquell moment, es va decidir posar a punt zero i repensar-ho. I així arribem en el dia d'avui. Deia també el Gerard que es deixaran els veïns en mans dels promotors. Bueno, jo no sé si coneixeu els promotors, en qualsevol cas tenen cara i ulls i efectivament hem arribat a acords amb els promotors i això també em sembla que hi ha una part de resposta d'una pregunta que feia el Miguel Ángel per part del PP, i és que l'acord és que tots els veïns estiguin reallotjats. Tots els veïns tenen dret a reallotjament i per tant tots els veïns estaran reallotjats i per tant hi ha els acords entre les propietats que així ho garanteix aquesta, vull dir, no és una voluntat, no és una qüestió de fe, no és que nosaltres siguem meravellosos i que els promotors siguin magnífics, sinó és que és un dret que evidentment s'haurà de garantir. Per tant, les preguntes de se'ls deixarà sols, també el company d'Esquerra deia que se senten sols, en qualsevol cas nosaltres no hem denegat mai cap petició de reunió, fins i tot amb l'alcalde, fins i tot hem tingut reunions entre els veïns organitzats per l'associació de veïns o no, és a dir, a títol individual, no col·lectivament. Hem mantingut les reunions que se'ns han anat demanant i evidentment no només amb els veïns i veïnes sinó també amb els seus representants, diguéssim, o bé arquitectes o els seus representants jurídics, i no hi ha hagut mai no ens volem reunir amb vosaltres, no volem respondre a les vostres preguntes. En qualsevol cas, des d'aquí una crida que si a dia d'avui encara hi ha aspectes que convé doncs acreditar millor, ho farem, només faltaria. Com passarem la C31? És una bona pregunta. Jo sé com voldria l'Ajuntament del Prat que passés passar la C31. però la C31 és una infraestructura que no és nostra. I la Generalitat de Catalunya el que ens va demanar entre aquella aprovació inicial del novembre del 22 i avui, en aquests anys i escaig, o gairebé dos anys que hem passat, és expliqueu-nos, o digueu-nos en el vostre projecte de modificació de planejament que podrem superar o que podrem desenvolupar el Prat Nord tant si no soterrem l'autovia, com si la soterrem, com si la semaforitzem, com si la, totes les escenaris possibles, demostreu-nos en aquest planejament que ho podrem fer. Quasi m'ha hagut de fer una mica de màgia o fantasia, no sé com dir-ho, perquè el que hem fet, el que han aconseguit fer aquest planejament és no bloquejar cap de les alternatives per superar l'autovia. Si ens pregunteu què voldríeu vosaltres que passés d'aquí 10 anys amb l'autovia, dic 10 anys i quan sigui, evidentment soterrar-la, però no sabem si qui ha de tenir els diners, que no és l'Ajuntament del Prat, sinó és el titular de la infraestructura, tindrà els diners, i no sabem si els té, voldrà utilitzar-los per això. No sabem com serà el trànsit de l'autovia d'aquí 10, 15, 20 anys, ni nosaltres ni suposo que ningú. Si anem tots en bicicleta, cosa que seria meravellós, doncs probablement passos de vianants i semàfors doncs, seria una fantasia, meravellós. Per tant, la pregunta que qüestiona el Miguel Ángel, no, lamento, no és a mi a qui li has de preguntar, jo tinc la meva idea, però no és a mi a qui li has de preguntar. Aquest planejament el que fa és possibilitar qualsevol de les alternatives. També dir-te, i què passarà amb el Prat Nord, tres quarts del mateix, l'Ajuntament aquí, tenim opinió, però de moment només tenim opinió. I només una última qüestió, m'has dit 300.000 euros, em sembla que no eren 300.000 euros, eren bastant menys, jo diria que eren 300.000 pessetes la maqueta, però en qualsevol cas és veritat, el Miguel Ángel, és veritat que vam fer una maqueta, que vam explicar fins i tot com seria una estació, qüestió que no heu mencionat cap dels portaveus i que no em sembla menor. Què passarà amb l'estació? Doncs ja us ho pregunto jo, no sabem què passarà amb l'estació, crec que és un bon moment, tothom tenir aquí representants que estem presents tant al Parlament de Catalunya com al Govern de l'Estat per preguntar-nos què passarà amb aquella estació que ens van plantar aquí i que evidentment nosaltres, com sempre, tenim la nostra opinió, apretem allà on podem apretar, però l'estació intermodal que tenim avui haurà de ser una estació allò acorde amb el barri que estem projectant. Per tant, hi ha moltes preguntes que heu fet que són a futur, que avui no tenen resposta perquè no la poden tenir o bé perquè no és l'Ajuntament del Prat a qui li hem de fer. En qualsevol cas, doncs, agraeixo evidentment els vostres comentaris, la vostra intenció de fiscalitzar o d'anar fent seguiment d'aquesta proposta, i torno a posar-nos a la disposició dels veïns, i insisteixo, de forma col·lectiva i organitzada o no, perquè el que ens interessa és que aquesta proposta surti endavant, però sobretot que els veïns que efectivament estaran afectats, més enllà de convèncer-los que aquesta és la millor proposta per la seva vida, que sabem, i així els hi hem fet saber, que no els convencerem, doncs que se sentin acompanyats i que evidentment no vegin els seus drets vulnerats, evidentment.
Moltes gràcies. Si algú vol rèplica, doncs Gerard Valverde, endavant.
Breument, senyor alcalde, gràcies, tinent alcalde, per la resposta. Està clar que aquest projecte neix del fracàs d'un anterior, i això és una evidència. Ens va anar bé o no, però en qualsevol cas neix del fracàs d'un anterior projecte. A partir d'aquí, no hem sabut o no hem volgut. No faré un apriorisme, faré la pregunta. Em dius que no hem pogut. Jo dic que no hem sabut mantenir el barri nord. Jo dic que no hem sabut. Per tant, jo el que agrairia, perquè aquest és un tema que la tinenta d'alcalde sap que toca os, i quan dic toca os vull dir toca os. És un tema de tanta i estricta sensibilitat pel nostre grup que, coneixent-nos, sap que la defensa que farem d'aquest projecte, bueno, la defensa no, la lluita que farem per aquest projecte, serà numantina, amb tot el que implica, amb tot el que implica. Numantina, és a dir, per nosaltres és un tema de ciutat tan clau, que ho estirarem com un xiclet fins on calgui. A partir d'aquí, deixo de moment l'apriorisme, aquest apriorisme que he fet, el no hem sabut o no hem volgut, i aquesta reunió que teníem pendent, que no hem pogut fer perquè aquesta setmana ha sigut una setmana dolenta, és cert, la mantenim, mantindrem la nostra oposició, però farem una oposició d'alguna manera positiva, a l'espera d'entendre les condicions jurídiques i tècniques que ens ha descrit la tinenta alcalde, d'entendre-les millor, compartir-les, i li proposem fer una dinàmica de llibres oberts. Si això és així, entendre-ho, perquè nosaltres li assegurem que ho preguntarem allà on faci falta, i ho preguntarem i apretarem també allà on faci falta. Per tant, proposem aquesta reunió, fem aquesta reunió, fem una dinàmica de llibres oberts i intentem veure i ens obrim en aquest sentit perquè ens convencin del que realment no és possible. Si és així, li donarem, vull dir, en aquest mateix ple, i així li ho prometo, la raó i corregirem la nostra posició. Si és possible, el que els hi demanem és que rectifiquin. Gràcies.
Gràcies, tinenta.
Només breument. Efectivament, teníem una reunió agendada i per qüestions d'agenda del portaveu de Junts, no nostra, i per tant, evidentment, la mantindrem quan li vagi bé d'agenda i respondrem totes les preguntes. Anomenaves un projecte fallit que va començar amb una legislatura i en el si del Consorci del Prat Nord, on hi esteu representats, la Generalitat de Catalunya hi està representada. En aquell moment, quan va ser un projecte fallit, paraules teves, no les faig meves, i és avui quan tant la Generalitat de Catalunya ha donat el seu informe favorable com el Consorci del Prat Nord, que serà qui l'haurà de desenvolupar. Per tant, portaveu de Junts, no és tan aliena aquesta modificació de planejament ni en el seu grup municipal, ni tampoc en el seu grup parlamentari, que estan, no anava a dir més informats que nosaltres, probablement no, però exactament iguals. Per tant, apreta allà on hagis d'apretar i comença per Convergents, per Junts, perquè allà hi ha tota la informació que puguis.
D'acord, doncs passem a votar. Vots a favor, equip de govern, joves pensionistes, abstenció del Partit Popular, Esquerra Republicana i Vox, i el vot en contra de Junts pel Prat. Doncs moltes gràcies per la confiança que és que voteu a favor. Deia abans que amb el PAM projectàvem el Prat del futur, i jo crec que amb aquest projecte que avui aprovem també donem un pas més per allò que ha de ser el Prat del futur, i sobretot jo vull donar les gràcies per la col·laboració de tothom que hi ha participat, totes les administracions, propietaris, tot el personal municipal, evidentment també, l'esforç per fer un barri modèlic en sostenibilitat. I quan parlem del futur i parlem dels drets de les persones que viuran al futur en una situació en la que estem d'emergència climàtica i de transició ecològica, doncs aquest ajuntament, aquesta ciutat, pensa en els drets d'aquelles persones que avui són infants, fins i tot no nats, que veuran com el model de ciutat que plantegem, l'urbanisme de futur que planteja aquesta ciutat, està al màxim de la sostenibilitat que pot tenir un barri. Per tant, un agraïment, perquè aquesta ha sigut la línia fonamental i principal en el camí de construcció d'aquesta modificació del pla i d'aquest barri de ser de Paperera. Moltíssimes gràcies a tothom. Seguim amb el desè, que és una altra modificació, en aquest cas és una modificació puntual del Pla General Metropolità al sector Fondo d'en Peixo per l'adequació de l'ús religiós.
Es proposa verificar el text reforç de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector Fondo d'en Peixo per a l'adequació de l'ús religiós als efectes de complir les prescripcions fixades en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de 18 de juliol de 2023 i traslladar el text reforç al Departament de Territori perquè tramiti l'aprovació definitiva.
Hi ha alguna paraula sobre aquest? Comencem per joves pensionistes. Gerard Valverde, Junts.
Sí, nosaltres votarem abstenció a aquest punt. Considerem que és un error destinar i introduir aquest ús a un espai que considerem pel creixement urbanístic futur d'habitatge de la ciutat, donant continuïtat al nucli antic amb l'espai de Fondo d'en Peixo, que és dels temps de la República, delimitava la ciutat i que ja fa anys hauria d'estar envoltat d'un espai majoritàriament residencial. És per aquest element que nosaltres ens abstenim.
Gràcies, senyor Monteagudo.
Buenas tardes. Desde nuestra formación política les adelantamos que votaremos en contra. Hemos de tener en cuenta que nuestra población, y como ustedes han reconocido en diversas ocasiones, la esperanza de vida de los pratenses aumenta y que, por otro lado, ese mismo aumento en la esperanza de vida conlleva enfermedades como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson y el ELA. Por lo que ese espacio público se debería de habilitar un centro para tratamiento de esas enfermedades, de las cuales podrían beneficiarse todas las personas de este municipio, independientemente de su religión o nacionalidad. Como ustedes muy bien reflejan también en la presentación de este punto, la asistencia al culto está en decadencia. Por lo tanto, más motivos para usarlo en favor de los pratenses, de todos los pratenses.
Gràcies. No sé si... Crec que hi ha un error de concepció. No parlem d'espai públic, en cap cas. No, en cap cas es parla d'espai públic. És una modificació d'usos, de permetre usos religiosos en un polígon. No hi ha cap espai públic. En aquell, bueno, hi ha espai públic, hi ha unes places, però no hi ha locals públics. No hi ha... Ah, si és privat, però que quedi clar que no hi ha cap espai públic. D'acord, doncs no hi ha cap espai públic, que això que quedi clar. Molt bé, doncs passem a votar. Vots a... Perdó, Partit Popular, pensava que ja no havia demanat la paraula. Endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Me hubiera gustado que el equipo de gobierno explicara el uso, porque claro, si el uso es porque van a hacer una segunda Sagrada Familia en el fondo de Empeixo, pues votaré a favor, claro. Hombre, quizás es un templo budista, pero me temo que si algún soez es una mezquita, y por eso no lo dicen. Este tema, que parece de ahora, que ha salido hace poco, en el año 21, el equipo de gobierno publicó en el tablón de anuncios, cumpliendo para hacer que las administraciones sean más transparentes para los ciudadanos del Prat, puso durante 15 días el anuncio en la web municipal. Creo que nadie en el Prat se enteró, porque yo he tenido que preguntar cómo encontrar el tablón de anuncios. El portavoz ha tenido que ser asesorado por personal de la casa, imagínense, los ciudadanos del Prat. O sea, en el 21 ya se dijo que iba a haber una modificación de uso para permitir, seguramente una mezquita, porque no lo dicen, de hasta 1.500 metros cuadrados. O sea, estamos hablando que podemos tener una gran macro mezquita en el fondo de Empeixo. Y en paralelo, en el mismo pleno, no sé si es el karma o es que en el fondo les gusta la broma, nos presentan una modificación, lo acabamos de aprobar, en esta estación y papelera, que solo la urbanización serán 200 millones de euros. O sea, hacemos un gran barrio y en paralelo, a pocos metros, permitimos que se pueda poner una macro mezquita de hasta 1.500 metros. Seguramente alguno dirá, claro, la derecha, como son racistas. Mire, esto no tiene nada que ver. Si fuera una iglesia, les diría exactamente lo mismo. No cabe. Y especialmente cuando desde el equipo de gobierno hay tanta omertá y tanto silencio. Si en el 21 ya se publicó, ¿por qué no sale en el PAM? Permitamos el uso de poner una gran mezquita de 1.500, pongámoslo. ¿Por qué no se presentó el equipo de gobierno en un programa electoral diciendo los comunes y el PSC, cuando revaliden el pacto, permitiremos la construcción de una gran mezquita de 1.500 metros de hasta, que si pensamos que son metro cuadrado, son de 1.500 personas? ¿Consideramos necesario? ¿De verdad la ciudadanía del Prat, en este anuncio que firmó, supongo que Juan Pedro, porque estaba el alcalde de vacaciones en diciembre del 21 y pidió opinión a la ciudadanía del Prat, se hizo? Tenemos una revista que nos cuesta unos cuantos millones, unos cuantos cientos de miles de euros. ¿Millones? Sí, millones, haciéndole homenaje a nuestro señor Monteagudo, más de 100 millones de pesetas. ¿Por qué no se pone en la revista? ¿Por qué no se pide a la ciudadanía de verdad si es una necesidad, si es una prioridad, si necesitamos tener una gran mezquita en el fondo en Peixo? ¿Por qué hay omerta? ¿Por qué ni siquiera se explica? Lo explican todo y cuando llega el punto, votemos a favor. Pues mire, no, el Partido Popular va a votar que no. Y el Partido Popular va a intentar que todos los ciudadanos del PAS sepan que el equipo de gobierno pretende que se instale una gran mezquita de 1.500 metros cuadrados en el fondo de un pecho. Me parece que están adelantándose prioridades. No sé si esto tendrá que ver con que el colectivo musulmán le pueda votar, yo no lo sé. Yo no hago política para que me voten. Yo hago política porque que creo en el beneficio de la ciudad y no creo, sinceramente, que cambiar el uso de un polígono industrial donde tendríamos que estar intentando buscar empresas para que los parados trabajen se haga permitir el uso de uso religioso. Señor Monteagudo, se ha confundido, es verdad, es privado, no puede haber. Pero hombre, sí podemos permitir que se pongan residencias. Me gustaría que hubiera sector terciario. No uso religioso. Es que ustedes ya tienen antecedentes. Lo he repetido hoy tres veces. Es que siempre tienen antecedentes. Ya en el 2011 intentaron hacer algo parecido. También con omerta. Pero en este caso, la gran mezquita, que era la mezquita más grande del Bajo Llobregat, la querían poner en la Rambla. Y la Generalitat tuvo a bien decirle que no. Pero ustedes lo iban a permitir. Son la ley de la democracia y de la libertad religiosa. Ustedes. Ustedes que son de los que arderéis como el 36, ahora me hacen apología de libertad religiosa. Hombre, yo voy acabando. Pero creo que es un tema no menor, creo que es un tema muy serio. Creo que es un tema que la ciudadanía del Prat tiene que saberlo. Y no puede taparse haciendo anuncios y diciendo, no, yo lo he puesto 15 días, opinen ustedes. Pónganlo en la revista y que lo opinen. Lo que pido que paren este punto, que se lo pida a la ciudadanía y cuando la ciudadanía opine, si dice la ciudadanía que sí, yo les votaré a favor. Pero estoy convencido que así no será.
Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna resposta o no. Endavant, com vols.
No estic segura a quina pregunta, però intentarem. El que fem aquí és, parlo de memòria, ho estava buscant i diria que no m'equivoco, si confirmo que tenim el Prat 22, no sé si és exacte, si la Marisol potser em pot ajudar, 22 centres de culte repartits en locals baixos, locals comercials, diguéssim, baixos d'edificis residencials, enmig de, diguéssim, de la trama urbana de la ciutat. I en els polígons industrials no està permès l'ús de centre de culte, centres religiosos, etc. Simplement no està permès. Igual que no està permès l'ús residencial i pel mateix motiu no està permès una residència de gent gran perquè és un ús residencial. En qualsevol cas, el que fem aquí és permetre aquest ús en el polígon industrial del Fondo d'en Peixo amb els condicionants, amb les limitacions, algunes les has comentat Miguel Ángel, i per tant el que es fa aquí és permetre que allà s'hi puguin ubicar un ús que avui no està permès. No es fa menys, tampoc es fa més. Listo.
Sí, molt bé. Doncs passem a votar. Vots a favor. Equip de govern, vols intervenir? Esquerra Republicana, endavant.
Li he de donar la raó amb una cosa, senyor Ochoa. No és racisme, és islamofòbia.
Moltes gràcies. Gràcies. Passem a votar, deia. Vots a favor, equip de govern, Esquerra Republicana, vot en contra del Partit Popular, Joves Pensionistes i Vox i l'abstenció de Junts pel Prat. Per tant, el punt queda aprovat. Passem al punt número 11 d'infraestructures, que en aquest cas és l'aprovació inicial del projecte de renovació de les canonades de la xarxa d'abastament en baixa en diverses zones del municipi.
Es proposa aprovar inicialment el projecte de renovació de les canonades de la xarxa d'abastament en baixa en diverses zones del municipi del Prat de Llobregat amb un pressupost d'execució material de 966.259 euros més IVA i exposar el projecte de referència i informació pública.
Moltes gràcies. La regidora Dret de l'Aigua i Energia, Esther García, si vol fer algun comentari.
Bé, de manera molt breu, perquè ja hem tingut ja oportunitat per parlar sobre l'aigua en anterioritat, hem tingut també ocasió també doncs, de parlar de sequera i també doncs, de celebrar fites, no? Com és el rendiment de la xarxa al 90% de la ciutat. Aquestes bones notícies, no? Com aquesta última, no cau del cel, sinó que parteix de la convicció de que invertir en la xarxa d'abastament permet un servei d'aigua més eficient i resilient davant dels reptes que tenim a l'actualitat, com és el cas de la sequera que actualment estem patint, com també d'aquelles situacions que puguem viure en el futur. I la traducció d'aquesta convicció és aquesta inversió per seguir millorant la nostra xarxa d'aigua, per donar des de la nostra, perquè puguem donar el millor servei possible des de la nostra empresa pública. Moltes gràcies.
Gràcies. Hi ha alguna intervenció? Jordi Bern, per Esquerra.
Ja, el nostre grup votarà a favor d'aquesta proposta. Per descomptat, diu, la nostra xarxa, ho deia ara en l'Ester, és una de les més eficients del país i considerem que dins les possibilitats pressupostàries haurien de fer un esforç econòmic per poder arribar a l'excel·lència i, per altra banda, avançar en la instal·lació de la xarxa d'aigua regenerada arreu de la ciutat. Sabeu que quan anem al Consell d'Administració d'Aigües del Prat sempre pregunto quants quilòmetres manquen per substituir les canonades de fibrociment de la nostra xarxa d'aigua. Ens queden uns 22 quilòmetres aproximadament i considero que hauríem de fer un esforç per poder substituir-los com més aviat millor. L'alt rendiment de la nostra xarxa és la que ens està permetent no aplicar restriccions domiciliàries en aquest moment de sequera. I pensar que no ens veuríem, i ens fa pensar que no ens veurem afectats per aquestes restriccions quasi segur fins a una emergència 3. Hem d'estudiar seriosament, i és una proposta que us faig, la possibilitat d'invertir entre 1,5 milions d'euros anuals per seguir fent aquesta tasca de renovació. És a dir, hauria de ser una d'aquelles inversions que ens autoliguéssim a fer, i ja us avancem que si us decidiu a fer-la tindreu el nostre suport a cada mandat, a cada any. Gràcies.
Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, passem a votar. Vots a favor, equip de govern, Partit Popular, de fet s'aprova per unanimitat. El punt següent d'habitatge, el 12, és la rectificació de l'acord d'aquest ple del passat 28 de desembre relatiu a l'aprovació de despesa a favor de Pretespais per la prestació del servei públic de l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'any 2023.
Es proposa rectificar l'error material detectat en l'apartat 6è de l'acord del ple municipal de 28 de desembre de 2023 en el sentit de que on diu 658.068 euros, ha de dir 306.858 euros.
D'acord, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? No, doncs passem a votar. Vots a favor, equip de govern, Junts pel Prat, Joves Pensionistes i Vox, abstenció d'Esquerra Republicana i del Partit Popular. Queda aprovat doncs, el punt. Passem a la part de comunicació i participació. D'alcaldia, els punts 13 i 14 són d'una banda la presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2023 i la presa de coneixement dels decrets d'alcaldia i resolució dels tinents i tinentes d'alcaldia, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'últim ple. Si hi ha alguna paraula sobre això, i a mi sí que m'agradaria fer esment d'una compte que és d'avui mateix alguns dels decrets i altres ahir i abans d'ahir que tenen a veure amb personal d'aquesta casa, i en aquest sentit aprofito també per posar en valor el servei públic, per posar en valor les persones que hi ha darrere d'un ajuntament, d'uns serveis públics. Estem veient aquests dies, aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, però sovint rebent la visita de l'alcalde de Girona, ahir mateix l'alcaldessa de Ribes Bacià a Madrid, la Diputació de Girona, alcaldes de diversos llocs de l'Empordà, diversos llocs del país que venen a visitar-nos a conèixer quins són els nostres projectes. Avui mateix la ministra d'Infància i Joventut, la Cira Rego, també per conèixer quines són les iniciatives que en aquest sentit portem al Prat. I en definitiva, doncs el Prat és una ciutat que a través d'aquests serveis públics
és una ciutat singular, evidentment, però també és una ciutat, precisament per això, que és referent, i que és referent de moltes polítiques i molts dels serveis públics que, com deia, no cauen del cel. I els serveis públics són conseqüència d'uns impostos que paga la ciutadania, que paguen les grans empreses i que, en el cas del Prat, paguen sobretot les grans infraestructures i que ens permet tenir aquests serveis públics d'excel·lència i que, insisteixo, com diuen ara que l'aigua no cau del cel, el que no cau del cel, de ben segur, són els serveis públics que aquest Ajuntament presta, totes les administracions, però especialment aquest Ajuntament. Jo, per tant, diria que els que hi ha enrere, doncs, val la pena també que ho diguem i val la pena que els hi reconeixem allò que han fet. I en concret parlo de la Laia Ortiz i del Joan Herrera, que a partir d'avui mateix doncs, es dedicaran a diferents tasques i que hem tingut la sort de comptar amb elles, de comptar amb la seva gran expertesa amb els seus respectius terrenys d'acció. I tenia aquí enumerada una llista de les coses que han impulsat des de la seva àrea, però també seria injust atribuir-les només amb elles. Però és cert que amb aquest lideratge i amb tot l'equip, evidentment, que han tingut al seu servei, doncs han estat capaços de posar el Prat al capdavant de les polítiques públiques i al capdavant d'uns serveis públics d'excel·lència. Crec que és obligat donar les gràcies a aquestes dues persones pels serveis prestats en aquest Ajuntament i també aprofitar per desitjar molta sort i molts encerts que de ben segur els tindran tant a la Susana Laredo com a l'Arnau Funes, que respectivament substituiran al Joan Herrera i a la Laia Ortiz. Moltíssimes gràcies pels serveis prestats i sort i encerts als que han vingut. Gràcies. Si hi ha alguna paraula, però si no passem al punt següent, que seran ja els apartats de mocions, i comencem per el punt número 15, que és la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones 2024.
Pels grups municipals, el Prat en Comú Podem, Partit de Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Popular, Jóvenes i Pensionistes Decidimos i Junts pel Prat, es proposa donar suport a la declaració institucional aprovada pel Consell Municipal de les Dones del Prat, celebrat el 19 de febrer d'enguany, i relativa al Dia Internacional de les Dones 2024. I donar trasllat aquest acord al Consell Municipal de les Dones del Prat de Llobregat.
Gràcies. Tinenta d'Igualtat, Marisol Rojas.
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. El 8 de març és una data reivindicativa i reflexiva. Hem de recordar d'on venim, saber on estem i quan ens falta per aconseguir una igualtat real entre dones i homes. Encara arreu del món les dones patim discriminacions, no només al mercat de treball, com la segregació horitzontal i vertical, bretxa salarial, sostre de vidre, terra en ganx i fos, sinó també les discriminacions estructurals que patim només pel fet de ser dones. La manca de corresponsabilitat d'una bona part dels homes en les tasques de cura complica molt el camí cap a la igualtat real. Les dones representen el 75% de la població assalariada a jornada parcial. Són elles les que redueixen la seva jornada o escullen un treball a mitja jornada per tenir cura dels infants, de la gent gran amb dependència o de persones malaltes. Si les dones que ara treballen a jornada parcial ho fessin a temps complet, la bretxa salarial es reduiria i passaria del 20,9% actual al 8,4%. Hem de continuar treballant per implicar cada vegada més els homes que assumeixin la responsabilitat que els pertoca en les tasques de cura. Una de les mesures importants per acostar-nos a aquest objectiu es va adoptar a l'any 2021 amb l'equiparació dels permisos de maternitat i paternitat, un avenç històric que es va aconseguir gràcies a la lluita feminista. Hem de continuar impulsant programes de coeducació que s'implementin des de la primera infància per erradicar els rols de gènere tradicionals i aconseguir així avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes, sense cap impediment en el seu lliure desenvolupament personal i professional, perquè volem una societat justa i igualitària per a totes les persones. Hi ha molta feina, molts reptes per assolir i per això és necessària la implicació de tota la societat. Aconseguir la plena igualtat és responsabilitat de tots i totes. També és de justícia agrair el recorregut de tantes i tantes dones protagonistes en la història de la lluita feminista que han contribuït a eliminar obstacles patriarcals presents en el camí de la igualtat. El 8 de març, les dones tornarem a sortir als carrers de forma activa i reivindicativa, convidant a tothom que sumi a la lluita per crear un món més just i feminista. Visca la lluita feminista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha intervencions pels grups? Vox.
Compañeros y compañeras del consistorio, estamos ante otra fecha en la que el activismo de la ideología de género hace imposible la unidad entre partidos. Ahora en Vox hemos detectado su nueva técnica que están aplicando constantemente en declaraciones y manifiestos. Es decir, no dicen «hay que hacer», porque eso implica que no están haciendo nada, sino que dicen «hay que seguir con la política realizada». Y, por supuesto, marcar retos inalcanzables sacados de una utopía para que no haya fin a su relato electoral. En síntesis, la izquierda está hablando ahora mismo como si no estuviera gobernando. Se vanaglorian de incluir su feminismo en todo el ámbito de la política pública y de nuestra vida cotidiana, pero los resultados son los siguientes. 58 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, el dato más alto desde 2015. 126 violadores, pederastas y criminales sexuales están en la calle y rebaja de penas a casi 1.240 convictos gracias a la ley del solo sí es sí. Menores tuteladas, abusadas y agredidas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas pese a que deberían estar protegidas por la Administración. Un 12% de delitos sexuales en un 12% más, perdón, de delitos sexuales en 2022, según el último informe de Fiscalía, especialmente las agresiones sexuales en grupo y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en los últimos 5 años. Y no podrán decir que no hay educación feminista y con perspectiva de género en todos los ámbitos donde interviene la administración pública. Pues yo, que he estudiado toda mi vida en la educación pública, les puedo asegurar de primera mano que hacen esfuerzos titánicos por adoctrinarnos en el marxismo cultural. También han difuminado la identidad de las mujeres gracias a sus políticas y leyes nefastas, que hicieron pese a la insistencia de jueces y juristas de no hacerlo. Y lo que han logrado es la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposiciones o en espacios íntimos como los vestuarios o baños. Ustedes dicen que hay que construir municipios feministas y lo que hemos obtenido son municipios en los que ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni personas en general están a salvo. Su inclusividad no protege a las mujeres de ser agredidas por auténticos bárbaros, como vimos hace unos días en la estación de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona o el asesinato de un adolescente en la salida de una discoteca en Algamesí hace pocos días. Y para más inri, muchos encima ya cuentan con antecedentes legales a la hora de entrar en el país. Nos hablan de derechos de las mujeres en guerras que sufre el planeta y a la vez se empeñan a traer en nuestros barrios sin control alguno justamente a individuos que profesan la versión más radical que hay actualmente del Islam. Un radicalismo religioso que no es más que barbarie y que representa el culmen de la misoginia y de la homofobia. En definitiva, desde un despacho de buena zona en Occidente, se dicta bastante bien lo que tienen que pensar las familias honradas que solo piensan en sobrevivir el día a día en una situación que es cada vez más infernal. Ah, y en cuanto al famoso argumento del techo de cristal, de la brecha salarial, escojo ese porque si tuviera que rebatirlos todos me estaría aquí hasta mañana. Supongo que a lo que ustedes están mencionando es a la discriminación salarial, es decir, que pagan menos a la mujer que al hombre por hacer exactamente el mismo trabajo. Vale. Y que, bueno, pues si de verdad tienen pruebas de que una empresa está pagando menos a una trabajadora por hacer exactamente el mismo trabajo que uno de sus compañeros, porque imagino que de alguna empresa han tenido que recoger esos datos, por favor, dejaos de discursitos y de postureo y denunciadlo a la justicia para que haya solución, porque esto supone infracciones de varios textos legales. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, el 314 del Código Penal y el 14 de la Constitución Española. En los acuerdos echamos de menos garantizar la igualdad real y legal entre hombre y mujer y toda asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y también a sus hijos, sin importar el sexo con el que se autoperciba quien cometa la agresión. Queremos que se tengan identificados y en constante seguimiento y control a todos los delincuentes beneficiados por la ley del sí es sí para proteger a las mujeres y que aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, incluida la prisión permanente, de nuevo, ni revisable ni nada, y la expulsión en caliente, en frío y en templado de los extranjeros que cometan estas agresiones. Queremos que tampoco haya espacio para los mensajes, ya sean civiles o religiosos, que promuevan, justifiquen activamente la violencia contra la mujer, los homosexuales o contra cualquier otro colectivo por su razón de ser. Queremos que se evite la discriminación en mujeres, a las mujeres ante hombres que se autoperciben del sexo contrario en el acceso a la función pública. Y, por supuesto, aunque ustedes no están de acuerdo, obviamente, queremos instar a cerrar el Ministerio de Igualdad y el Departamento de Igualdad por haberse demostrado herramientas inútiles para el supuesto final que se destinan y regadas, por si fuera poco, con millones de euros de caudal público, que pagamos todos los ciudadanos, por supuesto. Y con esto acabo, y ya que hoy hablaremos aquí de ello, queremos expresar nuestro máximo apoyo a las mujeres del mundo rural, abandonadas y señaladas por defender su pan, su familia y su modo de vida.
Gràcies. Passem a votar. Luego dices que no sé qué, lo de la cultura digital y lo que todo no hace falta, pues igual, si quieres votar a favor. Vinga, va. El tema és prou seriós com perquè ens ho prenguem seriosament i disculpeu la broma. Passem a votar. Vots a favor de la declaració institucional, tots els grups, a excepció de Vox, que votarà en contra. Molt bé, doncs queda aprovada la declaració institucional. I sí, ja ens volem lliures. El punt 16 és la moció per l'elaboració d'un pla local contra les ocupacions delinqüencials i conflictives. En aquest sentit, i en aquest punt, vaig avançar a la Junta de Portaveus, el portaveu de Junts, que era el proposant, que incomplia en principi, que ho hauríem de revisar, incomplia l'article 23.6 del ROM, atès que es va presentar una moció amb un títol similar i sobre el mateix tema per part del grup municipal de Ciutadans al ple de l'1 de març de 2023, que no es va aprovar i que en aquest sentit no ha transcorregut doncs, l'any que estableix per poder tractar el mateix tema el ROM, els seus articles 23.6. Jo no tinc inconvenient en que la moció es tramiti si és que els portaveus així ho manifesten i per tant jo el que faria és donar... Primer, demanar-te si la pots deixar sobre la taula pel proper ple i per tant et dono la paraula sobre això i si no, doncs dono la paraula als portaveus perquè ho diguin.
Sí, gràcies, alcalde. Disculpeu, necessito recuperar-me després de la intervenció que he escoltat abans. No estic encara tan preparat com per escoltar això i quedar-me sense alterar-me. A veure, m'ho poseu una mica difícil amb aquest punt. Llegint el ROM i faré la lectura, vull dir, perquè al final la justificació la farem en termes jurídics, no parlarem del que tractem a la moció, perquè si s'escau es debatrà ara o en un proper ple. Fent lectura del que diu el ROM, i no llegeixo l'article sencer, però diu l'alcaldia, previ debat a la Junta de Portaveus, pot limitar el nombre de mocions o propostes de resolució a tractar. D'aquesta manera no s'admeten mocions o propostes que es formulin amb contingut similar al plantejat anteriorment per qualsevol dels grups municipals en els últims 12 mesos. Vale. Aquest article del ROM és força interpretable, primer de tot. Però hi ha tres elements clarament a considerar. 1. La similitud. 2. El debat a Junta de Portaveus. I 3. El termini de 12 mesos. Començarem el primer, la similitud. Evidentment el titular és el mateix o gairebé que el de la moció que va presentar Ciutadans ara farà, bueno, ara ho parlarem de quan farà, també té gràcia el tema. La problemàtica es tracta de les ocupacions, però òbviament es tracta d'un nou mandat amb nous regidors, nous grups municipals, un servidor no era present, el grup municipal que ho va proposar ara tampoc és present i hi ha algunes coses que s'assemblen, és cert, altres que no tant, i per tant és interpretable aquest punt, número 1. Número 2, el debat. El Roma estableix que l'alcalde pot limitar les mocions, però també indica previ debat. I nosaltres clarament considerem que no va haver debat, o almenys no es va demanar un posicionament en ferm a tots els portaveus, a la Junta de Portaveus. Va ser molt per sobre en qualsevol dels casos, i si s'ha demanat a posteriori i no amb el format adequat, que és la Junta de Portaveus, i pel que hauria d'estar, per debatre sobre el ple. Però el tercer, que és el que té més inri, és el termini de 12 mesos, i si ens posem exquisits, que de fet és com ens estem posant, la moció que vostès esgrimeixen es va presentar l'1 de març del 2023, i avui, casualment, perquè té gràcia, és 29 de febrer. Sí, és 29 de febrer. I per tant, no han passat 365 dies, sinó 366. Per tant, posant-nos exquisits, perquè si vostès fan aquest, no, si vostès fan aquest anàlisi, vull dir, a veure, siguem sincers, si vostès fan aquest anàlisi de demà la podríem presentar, és a dir, seguint aquest anàlisi, demà la podríem presentar, doncs cap problema, és a dir, finalment, vull dir, al final jo el que penso és que no ens adonem entre tots de lo ridícul de tot plegat, la veritat. Entenem la posició de l'alcalde i de fet la compartim, és a dir, ha de ser la resta de portaveus, però si la resta de portaveus estimen oportú no fer el debat, consideraria que estem fent una miqueta el ridícul entre tots. Haurem de presentar la mateixa moció al proper ple? Poder, els avancem que ho farem. Però l'única raó que explica que avui no ho puguem portar no serà jurídica, de fet. És que algú o alguns els hi fa al·lèrgia tractar aquest tema, o no els hi agrada, o no els hi agrada que el tractem nosaltres. I escolteu, simplement dir això. Gràcies.
Gràcies. I et contesto algunes apreciacions, perquè és evident que no ets advocat i, per tant, a banda de ser president, sí que sóc advocat, i com a jurista segurament et puc contestar. També hi ha l'assistència de la secretària si em vol corregir amb alguna de les qüestions que diré per si erro, que és també perfectament possible. És interpretable el fons del que estàs dient, és interpretable en tot cas si la moció tracta o no, com diu, té contingut similar. Si té o no contingut similar. Aquesta és l'única interpretació jurídica que caldria. La resta, 12 mesos són 12 mesos, no són 365 dies. Vostè potser no ho sabrà, però els terminis es compten per mesos, per dies, per anys. En aquest cas és per mesos, 12 mesos. 12 mesos anteriors, el mes acaba el 29 de febrer. I l'1 de març és l'altre, és demà. Dona aquesta casualitat, sí. Per tant, això, la segona, el debat es va produir, es va obrir, es va obrir donar el tema, i va parlar qui va voler parlar i qui va voler intervenir. I precisament per això, la decisió, i precisament perquè no es va perdre aquella sessió a la Junta de Portaveus, sinó que aquella decisió és, també li recordo, no interpretable, de l'alcaldia, de la presidència, abans de prendre una decisió, el que vull és escoltar de nou els portaveus. I per això, en qualsevol cas, es va incloure en l'ordre del dia, per tal de donar l'oportunitat, en primer lloc, que vostè la pugui mantenir sobre la taula pel proper ple, que diu que no, i si diu que no, doncs dono veu a la resta de portaveus que manifestin si consideren. Jo no tinc cap problema en que es tramiti, cap problema, i no és una qüestió política, ni moltíssim menys, només faltaria, però és una qüestió d'ordre, i és una qüestió que tenim un reglament orgànic municipal aprovat amb la participació de tots els partits que estem aquí, excepte Vox i Joves Pensionistes, el període 2015-2019, i que diu el que diu, i que vostè podrà pensar que digui una altra cosa, però diu el que diu, i en els últims 12 mesos hi ha una moció que té un contingut similar al plantejat per vostè, o no, i en tot cas això és el que és objecte ara de que demano que en aquest sentit diguin els portaveus què consideren sobre si la tramitem o no la tramitem. Si tothom està d'acord, jo no tinc cap problema, però atès que estem contrariant una norma per un dia, sí, però estem contrariant una norma, jo vull assessorar-me dels portaveus si ells consideren que la podem passar, i per tant, si hi ha unanimitat en aquest sentit, tirem-la endavant i ja està, no és més que això, però les normes són per complir-les i ens agradaran més o menys, però és que a més aquesta l'hem fet nosaltres i l'hem votat nosaltres. En aquest sentit, comencem doncs per joves pensionistes.
Bueno, yo no quiero que nadie se lo tome a título personal. Daría lo mismo en la misma situación Esquerra Republicana, que el PP, que Vox, que nosotros mismos. Es un ROM, hay que cumplirlo, y no cumplirlo sienta un precedente que en el tiempo puede ser perjudicial. Pero es más, es que a jóvenes y pensionistas se nos decidimos, se nos dijo en la primera entrevista que se tuvo que había un ROM y que había que cumplirlo, y por lo tanto hay que cumplirlo. Las cosas se hacen para el bien, pero no hay que ir de lado a lado, porque dentro de un tiempo puede ser otro partido, nosotros mismos. Oiga, si usted ha aprobado que se presente esta moción, ¿por qué nosotros no? No podemos entrar en eso. Muchas gracias y disculpa.
Gracias. Per part de Vox.
Sí, nosotros estamos en la misma versión que jóvenes pensionistas. Realmente hay una norma, hay un ROM, y consideramos que hay que respetarlo. Y no pienses que al contrario. Tú sabes que nosotros estamos con el tema de la ocupación, muy preocupados también, pero lo primero son el respetar el ROM y respetar las normas de este pleno.
Gracias. Partit Popular.
La verdad que empieza a ser un poco ridículo. O sea, vamos a tardar más en saber si debatimos la moción que debatiendo. Pero bueno, o sea, parece ser que lo que se está diciendo tiene mucho sentido. El ROM dice un año, no ha pasado nada en el Prat que haya una alarma social, a no ser que interprete el portavoz de Junts que hizo una pregunta de cuántos pisos ocupados hay y se quiere adelantar. Pero vamos, esta moción la podemos debatir perfectamente el mes que viene y este, pero yo creo que no deberíamos dar lugar. Si el ROM dice lo que dice, desgraciadamente no creo que se acabe con el fenómeno de la ocupación en este mes, y el portavoz de Junts podrá debatirla el mes que viene, que tiene trabajo avanzado.
Esquerra.
Es que es lo que estem dient tots. Tenim un reglament orgànic i l'hem de complir, perquè avui potser estem parlant d'un dia, però potser un altre dia parlarem d'un dia i mig o dos. I 12 mesos són 12 mesos i avui no faran aquests 12 mesos. Ja està. I jo penso que també s'ha de dir, vull dir, no estem dient que no perquè faci por al debat, perquè vull dir, jo ja podria avançar fins i tot la votació que tindria, però el fet és que hem de complir un reglament orgànic.
Gràcies. Tens paraula, perquè ja concluiré.
Sí. Podem estar d'acord amb una de tres, podríem estar d'acord amb dues de tres, però tan sols que no estiguéssim d'acord amb una, que és la similitud, o que féssim una interpretació diferent, simplement pel fet que fos un grup municipal diferent al proposant, i evidentment el redactat és considerablement diferent que el proposat per part de Ciutadans. Tan sols amb aquest punt, des d'un punt de vista d'interpretació, des d'un punt de vista de bones pràctiques dins d'aquest ple, per part de la resta de portaveus es podria haver acceptat la tramitació d'aquesta moció. L'equip de govern ha traslladat aquest problema a la resta de portaveus, companys de l'oposició, que han fet una interpretació estricta del que estipula el ROM. No hi estem d'acord. En qualsevol cas, creiem que el ROM s'hauria de valorar fer alguna modificació, especialment amb aquest punt, i si obrim aquest debat s'hauria de valorar modificar aquest punt quan canvien mandats. Podem estar d'acord que durant un mateix mandat es puguin no tractar continguts similars pel que fa, no, a la dinàmica d'un any, però amb un mandat diferent, amb forces polítiques diferents, amb equilibris diferents, no ho acabem d'entendre ni de compartir. Res més. Gràcies igualment.
Gràcies. Doncs queda, senyora secretària, queda sobre la taula la moció i per tant es tractarà el proper ple. Hem tingut el debat, el posicionament dels diferents grups i portaveus, i per tant l'alcaldia pren la decisió de que quedi sobre la taula. Tot i així t'agafo la paraula pel que fa a la possible reforma del ROM. Crec que el ROM té la vocació d'adaptar-se a les realitats del moment i es va fer amb un mandat determinat i amb una composició determinada, i per tant jo no tinc cap problema en que la propera Junta de Portaveus plantegem la possibilitat d'una reforma del ROM i que hi puguem participar mitjançant la creació d'una comissió. Estem oberts, jo crec que a la proposta incorporo per la propera Junta de Portaveus la proposta de debatre si escau o no una reforma del ROM i la constitució d'una comissió, si tothom hi té ganes i vol millorar una norma que en definitiva ha de ser l'eina que hem de tenir per fer política amb aquest plenari. Estic totalment d'acord. Per tant, passaríem a la següent, que és la 17, i és en aquest cas la modificació per la modificació i supressió del tribut metropolità. I aquí també apel·lo al portaveu de Vox, que ja li vaig anunciar a la Junta de Portaveus, i atès que aquest dimarts el Consell Metropolità s'ha votat en contra del que vostès plantegen i plantegen que requerim al Consell Metropolità perquè prengui una sèrie de normes, i aquesta moció ha estat rebutjada al ple del Consell Metropolità d'aquest dimarts, i avui mateix, aquest mateix matí, el plenari també de la Diputació de Barcelona, on vostès també s'adrecen i demanen que unes actuacions per part de la Diputació, també s'ha votat en contra i no ha estat aprovada, que careix de sentit que aquí debatem sobre una cosa que les institucions a les quals els anem a reclamar ja han dit que no. Li proposo també que retiri la moció, i si no, doncs passem a debatre-la. La vol debatre? Doncs debatem-la. Senyora secretària, endavant.
El grup municipal de Vox proposa acuerdos. Primero, instar a l'organisme de gestió tributària de la Diputació a no aplicar el recargo de la vía ejecutiva de las deudas pendientes del tributo, no habiéndose hecho la notificación individualizada a los contribuyentes con carta certificada de la liquidación del tributo de 2019, de acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.